Duros a quatre pessetes.
Aquesta setmana ha començat la campanya de la renta. Es calcula que aquest any hi haurà moltes més persones que hauran de pagar i entre elles aquells que hagin cobrat un ERTO durant l'estat d'alarma. Ho anem a parlar amb Carme Riera, sòcia del Departament de Consultoria de Morrison ACPM. Carme, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quines són les novetats de la campanya d'aquest any?
A veure, novetats a nivell legislatiu, o sigui, variacions amb la renda, amb l'impost de l'any anterior del 19 al 20, no n'hi ha. El que sí que és un canvi molt important és la incidència que tindran els ERTOs, l'import de mínim vital i totes les mesures anti-Covid que han anat pels autònoms. Això farà que moltes persones que no havien declarat mai, com tu molt bé has dit, l'agència tributària estima 400.000 nous declarants, hauran de fer la declaració i no només fer-la, sinó que pagar-la. Això és, sortiran positives, la majoria d'elles.
Perquè anem a analitzar el motiu per al qual. Crec que per fer la declaració, perquè sigui obligatòria, has de passar o un llindar, no? És per cobrar X diners. I llavors, si crec que si quan cobres a dos llocs diferents, aquest llindar encara baixa més, no? I per aquí...
Això mateix. El que era històricament, quan tu cobraves d'una empresa, sempre ha sigut, o des de fa moltíssims anys, 22.000 euros. Totes aquelles persones que els seus ingressos fossin inferiors a 22.000 euros d'una sola empresa no estaven obligats a presentar declaració, a no ser que els interessés perquè sortís negativa. Aquest any què passa? Que hi ha un llindar, aquest de 22 es manté, però hi ha un segon llindar, que és el de 14.000 euros, que és quan tu has cobrat de dos pagadors diferents. És a dir, jo estic en una empresa, estic en un ERTO, el CP m'ha pagat per una banda, l'empresa m'ha pagat per una altra, i el meu llindar són 14.000. Per tant, em veuré obligat segur a presentar declaració, o en moltíssims casos a presentar aquesta declaració.
I a més crec que s'afegeix el fet de que el CP no, pràcticament no fa retenció, amb la qual s'ha de pagar.
Per tant, com tu has dit, la majoria sortiran a pagar. És per això que justament ahir, ja al començament de campanya, el Ministeri ha dit que totes aquelles persones, només les persones que han estat en ERTO, podran fraccionar aquest pagament en 6 pagaments, en 6 terminis, des del 20 de juliol fins al 20 de desembre.
He buscat quan s'acostuma a cobrar un ERTO, són entre 670 euros i 1.000 euros. Això significa que quants diners s'hauria de pagar? Que una retenció que acostuma a ser d'un 20%?
No, en aquests casos són retencions molt inferiors. Vale. O sigui, les quantitats estaran, jo crec que al redor de 1.200, dependrà.
Que hauran de pagar. O sigui, les persones que estan a ERTO, ara de cop i volta hauran de pagar 1.200 euros a Hisenda. No?
Exacte. I per això és el que et deia, que han donat aquesta opció de fraccionar-ho en 6 terminis.
Vale, que seran uns 200 euros...
Exclusivament, perdó, exclusivament, sí. Faig molt menció, per la gent que ha cobrat un ERTO.
Perquè les ajudes als autònoms, com va? Aquestes ajudes que han rebut aquests mesos els autònoms que pràcticament han tancat el seu negoci, que no han pogut facturar?
Exacte. Aquí hi ha dos tipus d'ajudes. Les ajudes que s'han cobrat des del CP, això serà en rendiment de treball. I una altra vegada, aquests senyors, com han tingut un període d'activitat econòmica i un període de rendiment de treball, tindran que tornar a pagar i serà la mateixa tributació que t'explico. Altra cosa és quan s'han rebut ajudes de les comunitats autònomes, 2.000 euros, saps que...
Sí.
Doncs això entra com a més activitat del negoci i no com a renta de treball. Però també t'obligarà a tornar a fer renta quan segurament... Bueno, les persones, els professionals, sempre han estat obligats a presentar renta. O sigui, el canvi substancial són les persones amb renta de treball.
I estem parlant, en aquest cas, de rentes que no es podran fraccionar, com sí que poden, en el cas dels ERTOs, no?
Els que han cobrat del CP sí que podran fraccionar,
vale,
també.
Són aquests 2.000 euros de la Generalitat que no es podran fraccionar.
Exactament. Aquests no entren en aquesta excepció, de moment.
A l'ingrés mínim vital també crec que d'alguna manera afecta a la renta.
Exactament. L'ingrés mínim vital té una part exempta, que són 11.000, aproximadament uns 11.200 euros, però també ens ha fet una vegada més. Si tu has cobrat l'ingrés mínim vital i has cobrat un altre ingrés d'un altre període, també t'obliga, tot i que l'ingrés mínim vital està exempt, t'obliga a declarar.
Mm-hmm. I crec que hi ha molts menors que l'hauran de fer la declaració de renta perquè han cobrat aquest ingrés, perquè si no després no podran
exactament
tornar a cobrar, no?
Perquè és a nivell de la compensació familiar.
Mm-hmm.
Exactament.
Carme, hi ha hagut algun canvi sobre els plans de pensions?
Sí, els plans de pensions... Bueno, per l'any, per aquest exercici no l'hem tingut. El que sí que han canviat serà per la renda que farem en el proper any, o sigui, per la del 2021.
Uh-huh.
Abans, fins ara, teníem un límit màxim de poder aportar plans de pensions de 8.000 euros, sempre amb una altra limitació, que era el 30% dels salaris cobrats. Ara, aquesta limitació només són 2.000 euros.
Uh-huh.
Amb la qual cosa, per rentes molt baixes no afecta, però per una renta de 1.000 euros, aquesta aportació al pla de pensions ja t'està fent tributar, doncs, aproximadament, si l'havies fet, uns 1.000 euros més.
Déu-n'hi-do.
Per això ja serà de cara a l'any, a la declaració de
renta
que farem a l'any que ve.
Uh-huh.
Jo crec que ara, quan passi la pandèmia, el que s'intentarà promoure són plans d'empresa, per empreses grans o per associacions d'empresaris o per sindicats, que aquests plans d'estalvi, plans de pensions d'empleo, que diuen, aquests sí que podran tindre una limitació de 8.000 euros.
Uh-huh.
Però exclusivament
sí,
per aquests.
Carme, hi ha molts... Més que canvis, coses que potser no caiem si no som experts. Fer la declaració per a aquells que no som experts en fiscalitat no és fàcil. Ens faciliten la possibilitat de fer-ho telemàticament, però no és millor assessorar-se abans de presentar-la per després no tenir sorpreses?
Jo aquest any ho aconsello de debò moltíssim. Penseu que l'esborrany que t'envien no t'eximeix si està malament. És a dir, si... Jo em envien un esborrany que està malament i és al meu favor, la Hisenda Pública després em pot enviar una paral·lela. Aquest any jo, de debò, us recomano moltíssim, sobretot que la gent o bé comprovi molt bé els esborranys o bé s'assessorin.
Mm-hmm.
Penseu, en mòdul d'exemple, les deduccions per maternitat de mare treballadora, els 1.200 euros, que són 100 euros mensuals, això en el període ERTO no hi és. És a dir, si jo m'he deduït els 1.200 euros i he estat a un ERTO, ara els hauré de tornar. A lo millor a la declaració no m'ho posen.
Uh-huh.
O sigui que jo recomano de
revisar-ho tot
aquest any,
perquè després
assessorar-se o repassar-ho molt bé.
Perquè després recordem que si acceptem aquest esborrany i està malament, la culpa és nostra, no del que ha fet l'esborrany, que és Hisenda,
Exacte. Després, una altra cosa que volia incidir, si em permet,
sí, tant,
és que tu saps que aquest any el CP ha pagat a persones de més, a persones de menys, val? Les persones que li han pagat de més i no han pogut regularitzar abans que acabi la campanya, què vol dir? Que jo he cobrat, em tocaven 1.000 i m'he cobrat 1.200. Jo hauré de tributar per aquests 1.200 encara que no em pertanyin i després demanar devolució.
Mm-hmm.
Amb la qual cosa jo recomano que totes aquelles persones que han cobrat de més del CP esperin molt al final a fer la declaració.
Mm-hmm.
Perquè sembla ser que el CP rectificarà tot això abans de la campanya. Jo no m'ho acabo de creure, però...
Ens ho apuntem i estem pendents també del que pugui dir el CP. Carme, durant tot l'any es parla molt de les diferències fiscals entre autonomies. Són tan grans, en veritat?
Amb els impostos, amb l'IRPF, no. Sincerament, no. Són molt grans amb els impostos, o hi ha molta diferència amb els impostos que regeixen cada comunitat. Per exemple, amb l'impost de patrimoni. La Comunitat de Madrid, a modo d'exemple, doncs està exempta o està bonificada al 100%. A Catalunya tenim una tributació a partir de 500.000 euros. En altres comunitats, a partir de 700.000.
Mm-hmm.
Amb renta, ha de ser en rentes molt altes on hi ha la diferència. Per una renta de 60.000 euros, que ja és una renta alta, les diferències poden estar al redor de 200 euros, 300 euros. O sigui, ens hem d'anar a rentes de 200.000, de 150.000, que llavors sí que hi ha una diferència substancial. Amb l'IRPF no és l'impost on hi ha gran discriminació, o gran diferència, per tot. Ara, patrimoni, successions, donacions, això és un drama.
Carme, ens quedem amb aquest consell que ens ha donat. Sobretot revisem, i si podem, que algú ens ajudi a fer la declaració, perquè recordem que un cop presentada estem acceptant allò, i que si acceptem aquest esborrany que ens ofereix Hisenda i després està malament, la culpa serà nostra. Hisenda s'haurà equivocat, però qui haurà de pagar la factura com a culpables per haver acceptat allò és el propi usuari. Carme Riera, sòcia del Departament de Consultoria de Morrison ACPM, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Adéu, bon dia.